Facebook y Twitter.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Són les 2 de la tarda i això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest dijous 23 de setembre. I a aquesta hora són aquestes.
Aquesta és una pràctica que està prohibida i tothom ho ha de saber i els joves ho han de saber. No es poden fer aquests botellots a l'espai públic. Nosaltres ens hem estimat més fer una tasca de pressió, d'explicació, que no pas una tasca d'atenció.
Depèn de la prioritat que es posi a l'agenda política, perquè fins ara no estava a l'agenda política perquè els ciutadans no ho demanaven.
Aquests són els protagonistes d'una jornada com sempre anem de treure l'entrellat polític, social, cultural i esportiu. Tenim una hora d'informació i anàlisi per endavant i Estel Migdia tenim tot un equip preparat per explicar-t'ho. Per això saludem aquesta hora el tècnic de so, darrere la peixera, Jordi Carretero, a Pau Massí pel capdavant de la producció, a Judit Caselles i Sílvia Muñoz als exteriors d'aquests estudis i a l'equip de redacció d'informatius d'aquesta casa, Olma Giró, Xavi Toscano i Anna Closa. Aquest dijous volem començar preguntant-nos com s'encetaran les festes de la Mercè a Barcelona. Com hi participarà la cultura popular? Què diu la primera enquesta d'assetjament sexual al transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona? I què hi ha dit Jaume Collboni aquest matí als micròfons de Ràdio Estel? I quins són els números de la pandèmia actualment? Poden afectar les festes majors amb grans aglomeracions? Aquestes són algunes de les preguntes que ens plantegem per avui i que des d'Estel Migdia intentarem respondre tot seguit. Dos minuts que passen exactament de les 2 de la tarda. Tots presentats, comencem a saber, doncs, aquesta hora què és el que passa a casa nostra i a la resta del món. Això sí, mirant cap al cel i sabent quin temps farà per aquesta tarda i les properes hores. Ens ho explica tot plegat Jordi Miralles. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan. La situació meteorològica de cara a les properes hores ens continua indicant precipitacions a les comarques de la meitat sud i també comarques de la meitat est, sobretot litoral i prelitoral de Barcelona i també de Tarragona. En canvi, cap a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, els ruixats seran més dispersos. De tota manera, aquestes precipitacions en aquest primer dia complert de la tardor tenen les hores comptades perquè ja de cara a demà esperem que a poc vagi sortint el sol. Al principi, demà al matí encara amb algun ruixat cap al sud de Tarragona, però cada vegada més clarianes, això permetrà que pugin les temperatures i de cara al cap de setmana més sol i temperatures més altes. Compte que el matí serà bastant fresc o fred, especialment a l'interior i al Pirineu.
I ara sí, gràcies Jordi, comencem amb l'actualitat que representa un dia com avui a casa nostra i a la resta del món. El 57% de les dones usuàries a l'àrea metropolitana de Barcelona han patit almenys una vegada algun tipus d'agressió o assetjament. Ho constata així la primera enquesta d'assetjament sexual al transport públic a l'àrea de Barcelona, coordinada per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona durant el 2020. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest percentatge és molt més alt en usuàries d'entre 16 i 29 anys, una franja on més del 90% de les dones ha patit assetjament en el transport públic alguna vegada. El metro és el mitjà de transport on s'han donat un major volum de situacions d'assetjament sexual. Concretament han estat 6 de cada 10 agressions, mentre que el 22% s'ha produït en rodalies i el 7% en busos urbans.
Un apunt sobre aquest assetjament sexual. L'Institut del Teatre ha posat a disposició de la Fiscalia Provincial de Barcelona l'expedient disciplinari obert a un docent, de fet, de la institució després de tenir indicis d'assetjament sexual en el seu comportament.
La comissió va obrir la investigació a partir d'una instància presentada per un alumne i des d'aquest moment es va apartar el docent de les aules com a mesura cautelar. Un cop finalitzada la instrucció, s'ha procedit a posar-ho en coneixement del Ministeri Fiscal perquè determini si hi ha responsabilitat penal en la conducta del docent. L'Institut també ha obert expedients disciplinaris a 2 docents més, un per conductes inapropiades a l'aula i l'altre per una falta greu per pràctica docent invasiva.
I encara seguim parlant dels assetjaments al transport públic. El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat l'acció del govern per reduir aquestes agressions i ha remarcat que l'Ajuntament ha destinat 11 milions d'euros a reforçar la seguretat amb agents i càmeres. Tot i això, creu que la principal feina que s'ha de fer és pedagògica, ho ha dit als micròfons de Ràdio Estel aquest matí a Pol Marçà.
Aquesta és l'última o la darrera actuació que ha de fer una administració. Prèviament, jo crec que hi ha una qüestió de conscienciació pedagògica, educativa, que assenyali que la llibertat de les dones especialment, o dels gais i de les lesbianes, per mostrar els seus sentiments en públic, és absolutament no només respectable, sinó sancionable en el cas de que es vulneri, no?
Collboni també ha afirmat que l'Ajuntament de Barcelona endurirà les accions contra els botellots quan l'oci nocturn pugui obrir en plena normalitat.
Aquesta és una pràctica que està prohibida i tothom ho ha de saber i els joves ho han de saber. No es poden fer aquests botellots a l'espai públic. Nosaltres ens hem estimat més fer una tasca de pressió, d'explicació, que no pas una tasca d'atenció, sobretot ja a l'espera de que l'oci nocturn, les discoteques, els bars, tornin a reobrir i l'oferta d'oci nocturn es normalitzi, perquè a partir d'aquí, evidentment, serem més contundents en el compliment de les normes, no?
I Junts acaba de registrar una proposició de llei perquè el Parlament de Catalunya aprovi de forma extraordinària i urgent una nova llei d'audiovisual a Catalunya. La iniciativa arriba just la setmana en què els partits independentistes al Congrés negocien amb el govern espanyol si la nova llei estatal de l'audiovisual acabarà blindant el català i les altres llengües cooficials. És per això que no anem cap al Parlament de Catalunya. Ens informarà d'aquí una estona Judit Casillas si podem anar cap al Parlament de Catalunya, perquè avui hi ha fet referència Junts per Catalunya, amb roda de premsa, des del mateix Parlament, perquè Junts per Catalunya vol que aprovi una llei catalana de l'audiovisual. L'actual, recordem-ho, és del 2005. I aquesta llei catalana de l'audiovisual hauria de promoure, segons Junts, el contingut del català a les noves plataformes audiovisuals, com ara ve Netflix i HBO. El que us dèiem, intentem anar cap al Parlament quan puguem amb Judit Casillas, que ens ho explicarà tot plegat. De moment, però, obrim altres informacions perquè la Fiscalia demana la nul·litat pel judici contra l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, per l'1 d'octubre, i que el jutgi un altre tribunal, Anna.
Després de presentar el recurs, el Ministeri Fiscal reclama que es declari nul el judici del jutjat penal número 2 de Tortosa i que l'alcalde el jutgi un altre tribunal. És per això que el Batlle ha denunciat que aquesta petició demostra que la judicatura espanyola ha estat dividida i polititzada i afegeix que una part creu que és l'ama de l'Estat i vol seguir manant com en una dictadura.
Més temes a aquesta hora quan passen 8 minuts de les 2 del migdia. L'enduriment dels criteris sobre la contaminació de l'aire que ha fixat l'OMS fa que Barcelona i les principals ciutats catalanes superin de llarg els nivells considerats perillosos de gasos contaminants. Els experts recomanen ampliar el transport públic i reduir l'ús del vehicle privat.
Sobre el temps que necessita Barcelona per millorar la qualitat de l'aire, l'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques, Xavier Carol, en una entrevista al programa Al Matí a Ràdio Estel, creu que ha d'estar en la voluntat dels polítics.
Depèn de la prioritat que es posi a l'agenda política, perquè fins ara no estava a l'agenda política perquè els ciutadans no ho demanaven. I què ha passat? Que pues, la gent, com la prioritat era construir, s'ha construït i es donaven ofertes de preus més reduïts de l'edificació a llocs que estaven aïllats i que no tenien transport públic.
Carol considera, a més, que la situació es pot reconduir si es planteja de forma adequada l'extensió de l'urbanisme fora de la ciutat i el desplegament del transport públic.
I abans us explicàvem que Junts acabava de registrar una proposició de llei perquè el Parlament de Catalunya aprovi de forma extraordinària i urgent una nova llei d'audiovisual a Catalunya. Volíem anar cap al Parlament. Ara sí que podem anar-hi. Judit Casillas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, Junts vol que el Parlament aprovi una nova llei catalana de l'audiovisual. L'actual és del 2005. Que promogui el contingut del català a les noves plataformes audiovisuals com són Netflix i HBO. Un contingut que detalla en cap cas podrà fomentar la violència cap a les minories, les dones o els nens. El portaveu de la formació a la cambra, Albert Batet, assegura que no se'n fia ni un pèl que el govern espanyol acabi blindant el català la llei de l'audiovisual que té sobre la taula i creu que aprovar la norma a Catalunya dona més força negociadora als partits independentistes del Congrés.
Catalunya tenim la nostra pròpia sobirania, tenim les nostres pròpies eines i necessitem un instrument normatiu en l'àmbit català, com ja teníem, que reculli i incorpori les noves mesures previstes en la directiva europea. Si anem a remolc de l'estat espanyol, no avancem com a país.
Paradoxalment, aquesta iniciativa arriba també la mateixa setmana que el pla de govern acordat per Esquerra i Junts per Catalunya, que es va presentar dimarts, ja parli d'assegurar una major presència dels productes audiovisuals produïts en català.
Judit, que sapiguem de moment, però Esquerra Republicana no ha contestat aquesta iniciativa.
De moment encara no ha dit el què, tot i que al llarg d'aquesta setmana segur que s'aniran posicionant al respecte.
Doncs nosaltres que anirem informant de tot plegat. Judit Caselles, moltes gràcies per aquesta informació. Bona tarda.
Igualment, bona tarda.
11 minuts que passen de les dues de la tarda. També us explicàvem que Fiscalia ha demanat que es declari nul el judici que va dur a terme el jutjat penal número 2 de Tortosa a l'alcalde de Roquetes, a Paco Gas, per l'1 d'octubre. De fet, el Ministeri Fiscal pretén mitjançant un recurs, un nou judici, per l'alcalde, això sí, amb un altre tribunal. Per tot plegat, saludem a aquesta hora a Paco Gas, alcalde de Roquetes. Què tal? Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Senyor alcalde, com han tomat aquesta decisió de Fiscalia?
Bueno, d'alguna manera m'ho esperava, perquè ja m'havien comunicat que la Fiscalia havia demanat una pròrroga als 10 dies que tenia per a recórrer la sentència absolutòria respecte a l'acusació que em fan, no? Llavors ja em va posar una mica en alerta i bé, finalment s'ha confirmat el que ja pensava, no? L'intent d'escarment, l'intent de la persecució, l'intent d'escarment de tota la gent que d'una manera o una altra van participar amb els fets de l'1 d'octubre.
Li fa por, d'alguna manera, que s'accepti aquest recurs i aquesta vegada sigui declarat culpable amb inhabilitació o amb multa d'11.000 euros, com li demanaven l'altra vegada?
Por no me fa. Si tingués por, ja no faria el que faig de donar ple suport a el que vam fer l'1 d'octubre i a les reivindicacions que tenim actualment, no? Que és aconseguir l'amnistia per tots els represaliats i tindré poder exercir el dret a l'autodeterminació amb la convocatòria d'un nou referèndum per l'autodeterminació. Per tant, o no, el que passa és que arriba un moment en què cansa que tots els esforços que es fan acaben en un jutjat i no acaben en una taula real de negociació.
Ara ho dèiem, va ser jutjat per l'1 d'octubre, però exactament per què? Per quins fets va ser jutjat?
Bueno, m'acusem de desobediència per no haver impedit que a Roquetes, en espais públics, se dugués a terme les votacions. Que no tingués en compte, cosa que no em va arribar, que l'Audiència Nacional ja, a través de la subdelegació o delegació del govern espanyol a Catalunya, em notifiquessin que allò era il·legal. A mi no em va arribar cap comunicat i així ho vaig demanar al juzgat, i és veritat, a mi no em va arribar cap comunicació. Per tant, jo vaig tirar endavant com a alcalde el que havia aprovat el Parlament de Catalunya, que en definitiva és el meu Parlament, i per tant és qui aquí crec que des de Catalunya devem tot el suport i posar en pràctica allò que allí es decideix. Vam dur a terme el referèndum, va hi haure la repressió ja coneguda per part de la Guàrdia Civil a Roquetes. És curiós també, permetem que us ho digui, que els dos alcaldes que a les Terres de l'Ebre estan processats pels fets de l'1 d'octubre són precisament els dos únics ajuntaments on la Guàrdia Civil, o els dos únics pobles on la Guàrdia Civil va intentar impedir-ho sense aconseguir-ho, evidentment.
De fet, si no m'equivoco, la Federació d'Esquerra Republicana a l'Ebre considera que la Fiscalia intenta condicionar que ha de celebrar el mateix jutjat de Tortosa aquest judici contra l'alcalde de la Ràpita, si no m'equivoco, també per l'1 d'octubre, és així?
Sí, jo també entenc això. ja que si no, no es pot entendre com tota una sentència, en aquest cas absolutòria, perfectament raonada per la jutgessa del penal número 2 de Tortosa, se la vulgué revocar, no? I a més, volen que s'anul·li aquesta sentència, volen que es faci un nou judici, però amb un altre tribunal. Per tant, no ho puc entendre. Si no és que vulguen, d'alguna manera, seguir fent temor a la població, seguir interpretant, jo diria, políticament, des del seu punt de vista, o actuar políticament, quan un jutjat o una fiscalia no hauria de fer-ho, i, a més, intentant crear un precedent respecte al proper judici que s'ha de dur a terme contra l'alcalde de la Ràpita i també un regidor. Per tant, clar, que la meva absolució, m'imagino que pensen que pot ser un precedent de cara a l'absolució de l'alcalde de la Ràpita, i vaja, des de la fiscalia es vol impedir de totes maneres.
Ha rebut mostres de solidaritat, senyor alcalde?
Sí, i tant, sí. Les va rebre ja en l'anterior judici, i avui ja, quan s'ha fet pública la notícia, o quan han fet pública la notícia este matí en la roda de premsa, estic rebent mostres de solidaritat, moltes. Per tant, vol dir que el sentiment de la gent segueix intacte a pesar de la repressió que estan exercint sobre totes aquelles persones que l'1 d'octubre, o sobre unes quantes, per a atemorir a totes les persones que l'1 d'octubre la van a votar i que volem tornar-ho a fer.
Per la gent que, com jo, no hi entenem gaire a dret, no sé fins a quin punt es pot presentar un recurs sobre aquest recurs de fiscalia. És a dir, es pot aturar tot plegat o aquest judici s'acabarà celebrant finalment?
Bueno, tenim dret. La meva advocada ja està treballant ja amb un recurs o unes al·legacions en contra d'aquestes. Després, no sé en estos moments quin jutjat haurà de fer prevaldre si acceptarà les nostres al·legacions o acceptarà les de la fiscalia. En estos moments no ho sé, però sí que sé que tenim dret en 10 dies a presentar al·legacions i després s'haurà de resoldre.
Paco Gas, alcalde de Roquetes, moltíssimes gràcies per participar un dia com avui a l'Estel migdia de Ràdio Estel. Que vagi molt bé i sort.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Gairebé 3 minuts que passen d'un quart de 3 de la tarda. Obrim també plana pandèmica pel que fa a la seva informació, perquè el virus cada vegada es fa més petit i contagia menys de 400 persones diàries a Catalunya. És així, Anna?
És així. Salut ha notificat 521 pacients hospitalitzats, 32 menys que ahir, i 9 crítics menys a l'UCI. El risc de rebrot continua lleugerament a la baixa i se situa en 66 punts. El departament declara que de cada 100 infectats, aquests contagien una mitjana de 85 persones. I una última hora que acabem de saber. Catalunya deixa d'estar en la zona vermella en el mapa d'incidència de la Covid. També s'acaben les restriccions per evitar els desplaçaments al nostre país.
Hora de preguntar-vos també com estan les xifres de Covid als col·legis de Catalunya.
Els grups escolars confinats per Covid-19 han pujat a 238, 32 més que aquest dimecres. Les persones en quarantena se situen en 16.786 més.
I què passarà amb els punts de vacunació massius?
Alguns ja comencen a tancar, com és el cas dels punts de vacunació massius de Girona. Ho faran el 30 de setembre i la campanya es concentrarà als centres d'atenció primària. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va indicar aquest dimecres en roda de premsa que se'n tancaran alguns en els propers dies. En deixaran alguns d'oberts per complementar la campanya i podrien ser llançadores d'equips mòbils de vacunació. El punt de fita de Barcelona segurament quedarà obert, apuntat Cabezas.
I el 71,5% de la població pel que fa la vacunació de Catalunya ja té la pauta completa.
El Departament de Salut ha informat que un total de 5.660 i 417 persones ja està immunitzada i el 74% ja ha rebut la primera punxada. Això sí, si només es té en compte la població major de 12 anys, la que es pot vacunar, el 80,1% té la pauta completa, mentre que el 82,9% té almenys la primera dosi.
I si ahir explicàvem que el preu de la llum assolia el segon registre més alt de la història
Victòria i s'enfilava a 175,87 euros al megawatt hora. Avui diem que aquest preu pot baixar.
Concretament baixa un 6% respecte a ahir. El preu mig de la llum es situa en 165,19 euros al megawatt hora. La franja més cara avui serà entre les 9 i les 10 de la nit, que oscil·larà entre els 192,52 euros al megawatt hora.
I continuem també amb un ull posat des d'aquest programa a les Canàries. S'estabilitza l'erupció del volcà de Cumbre Vieja, que podria durar entre 2 i 3 mesos.
El riu de lava pràcticament no es mou i ara els experts dubten que pugui arribar al mar. Després de 4 dies, ja ha engolit 166 hectàrees de terra i ha destruït 350 edificis.
De fet, fins a l'illa s'hi han desplaçat fa un parell d'hores. Els reis d'Espanya visitaran algunes de les zones més afectades i es reuniran amb els evacuats i autoritats per saber com estan i seguir l'evolució del mateix volcà.
I els acompanyaran també el president espanyol, Pedro Sánchez, que torna a les Canàries després de la seva intervenció a l'Assemblea General de la ONU a Nova York, on va prometre que ningú de La Palma quedarà desemparat.
Més qüestions. A aquesta hora mor una dona de 78 anys atropellada aquest dimarts per un patinet elèctric a Lleida.
L'accident va tenir lloc a l'Avinguda Catalunya. La víctima creuava el carril bici per accedir al pas de vianants i el patinet que circulava correctament pel seu carril la va atropellar. Tots dos van resultar ferits i van ser traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova. Malauradament, la dona va patir un fort cop al cap i ha acabat morint. Es tracta del primer accident mortal causat per un patinet a la ciutat de Lleida.
I no ens movem de Lleida perquè un conductor begut i sense carnet ha atropellat a un ciclista i ha acabat fugint.
Es tracta d'un home de 35 anys, de nacionalitat romanesa i veí de Lleida, que ha estat detingut pels Mossos aquesta matinada com a presumpte responsable de l'atropellament a un ciclista i donar-se la fuga. Els Mossos van poder identificar el vehicle que va causar l'accident i poc després una patrulla el va localitzar amagat sota unes branques a la partida dels canals de Lleida, prop del domicili del titular. El vehicle presentava un fort cop al lateral dret del cotxe. El ciclista, un noi de 28 anys, i veí de Solsona, va ser traslladat a l'hospital en estat greu.
22 minuts que passen de les dues del migdia, dues de la tarda. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Parlem també d'Andorra, perquè Andorra diu adéu a la mascareta a les reunions de treball.
El Ministeri de Salut andorrà ha decidit flexibilitzar algunes mesures. Tot i que es manté el màxim d'assistents en 10, aquestes reunions es podran fer sense límit de persones sempre que tots els assistents estiguin o bé immunitzats o presentin una prova diagnòstica amb resultat negatiu. Si els assistents estan immunitzats o tenen una prova negativa, podran prescindir de la mascareta.
I la flexibilització de les mesures arriba quan es declaren 14 positius en un brot a l'escola andorrana d'Escaldes, Engordany.
Ho ha confirmat el govern andorrà. Hi ha 8 aules confinades en tot el sistema educatiu, 5 de les quals pertanyen a l'escola andorrana escaldenca. Durant el dia d'avui es realitzarà un cribatge a tots els alumnes del curs afectats, ja que no es descarta l'aparició de més casos.
I ahir comentàvem aquest cas, eh? Finalment, suport del govern andorrà al Liceu Comte de Foix, que va prohibir a un alumne del centre poder portar el hijab dins del recinte escolar.
L'executiu andorrà no considera discriminatori prohibir l'ús del hijab ha obert un diàleg amb el centre i amb la família que no porta els nens a l'escola. Ho ha assegurat el portaveu del govern andorrà, Eric Jové, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
Gràcies, Olma. No marxis gaire lluny, que de seguida ens obres plana cultural. I ara els esports.
Esports.
I és que enmig de la polèmica que envolta el Futbol Club Barcelona pel comunicat de Ronald Koeman, que va fer ahir durant la roda de premsa, l'equip ha arribat aquest matí a Cádiz per disputar un partit decisiu. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, perquè el Barça ha de guanyar aquesta nit sí o sí per calmar els ànims dels aficionats i expulsar els fantasmes d'una possible destitució de Koeman, tot i que sembla ja que després de les paraules que ahir va deixant el tècnic està més que sentenciat passi el que passi avui. Per al partit d'aquesta nit, a les 10 d'entrada, no s'esperen gaire sorpreses, entre altres coses perquè Koeman no recupera cap jugador respecte a l'últim partit contra el Granada. A més, la baixa d'Alejandro Valde complica poder alinear un jugador al lateral esquerre. Tot apunta que serà Serginho Dest qui ocupi aquesta posició, de manera que Òscar Mingueza jugui a la banda dreta. El Cádiz no passa tampoc per un bon moment, tot i aconseguir la primera victòria de la temporada en l'últim partit davant del Celta. En total, els andalusos sumen 5 punts en 5 jornades. I avui, a banda del partit del Barça a les 10 de la nit, tanquen la jornada 6 de primera el Granada Real Societat i l'Osasuna Betis, tots dos per Movistar la Liga.
I encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat que no posarà entrades a la venda per al proper partit a l'RCD Stadium el 3 d'octubre contra el Real Madrid.
El club ha informat que tots els socis abonats que hagin renovat el carnet podran accedir a l'estadi per veure el partit sense necessitat de realitzar cap tipus de sol·licitud d'entrades. En un comunicat s'explica que prenen aquesta decisió en previsió que les autoritats sanitàries augmentin l'aforament dels estadis en els propers dies, donada la millora de la situació pandèmica. I d'altra banda, els abonats pericos que encara no hagin renovat el seu abonament, uns 4.000 aproximadament, segons el club, tenen temps de fer-ho fins al 30 de setembre.
Canviem de qüestió perquè aquesta nit el Barça d'handbol s'estrena a la Lliga de Campions.
Serà a 3:15 des del Palau Blaugrana contra el Motor ucraïnès. El partit serà l'estrena del nou entrenador, Carlos Ortega, en aquesta competició. El Barça vol igualar els resultats de la temporada passada, que va guanyar tots els títols sense perdre cap partit.
I sobre ciclisme, Xavi, què tenim avui?
Doncs que l'equip Movistar ha anunciat el seu primer fitxatge de l'equip masculí per a la propera temporada. Es tracta d'Òscar Rodríguez, que arribarà procedent de l'Estanall i que ha signat per dues temporades.
Per acabar, un apunt en Fórmula 1, perquè Leclerc estrenarà aquest cap de setmana a Sochi el nou motor Ferrari durant els entrenaments lliures del Gran Premi de Rússia que es fan demà.
La principal novetat d'aquest nou motor Ferrari és la renovació del sistema híbrid. Aquesta novetat comporta, però, una sanció i és per això que el pilot sortirà diumenge en l'última posició. Els entrenaments lliures comencen demà a 11:15 del matí, la classificació es farà dissabte i la cursa serà, com sempre, diumenge a les 2 de migdia.
Gràcies, Xavi, Plana Cultural. Són 26 els minuts que passen de les 2 de la tarda i li deia molt, no vagis gaire lluny perquè de seguida encetem Plana Cultural i encetem aquesta secció amb la celebració d'unes quantes festes majors a tot el territori català. La Mercè, Santa Tecla i la Misericòrdia de Reus. Aquesta és una setmana marcada per la festivitat al calendari i des de l'estudi de Ràdio Estel, el més a prop que podem estar a la festa és a través d'aquest mític tema de la Xana. Palma Giró, no em puc creure que jo acabi de presentar un tema com aquest.
Joan, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Tu no vas ballar aquest tema alguna vegada?
Va agafar una mica gran.
T'ha agafat una mica gran, no. Era per introduir el bloc cultural que, com bé has dit, ve molt marcat per festivitats arreu del territori català. Ja ho has dit, la Mercè, Santa Tecla, la Misericòrdia... Déu-n'hi-do, no?, aquesta setmana.
Déu-n'hi-do. Tot complert.
Doncs comencem parlant de la Mercè, et sembla bé?
Per cert, deixa-m'ho dir, la Mercè, demà, missa... a Ràdio Estel, des de la Basílica de la Mercè, 11:15 del matí, eh? Tothom pendent d'aquest acte litúrgic que marca d'alguna manera doncs la patrona de Barcelona.
Estarem pendents, és una gran data per Barcelona, les festes de la Mercè, i és que precisament avui comença la 150a edició, aviat es diuen, 150 anys, de la tradicional festa major. I males notícies, Joan, perquè, com us podeu imaginar, les restriccions de la pandèmia doncs, han reduït moltíssim l'aforament dels concerts i espectacles, i bàsicament el primer dia que van sortir a la venda, no, perquè la majoria són gratuïts, però que van sortir disponibilitat, les entrades es van exaurir en qüestió de poquíssimes hores, o sigui, de fet era una bogeria aconseguir una entrada i estàs a espera a la web, però bé, tu n'has aconseguit alguna?
Jo de moment no, però sé que n'aconseguiré.
Ah, sí?
Sí.
I però no ens pots dir com?
Informatius de Ràdio Estel, @InfoREstel, a Twitter hi trobareu una enquesta que parla precisament d'això. Heu reservat entrades per qualsevol acte de les festes de la Mercè de Barcelona? Tindrem els resultats, eh? L'Eva Cervera ens portarà els resultats al final d'aquest programa. Sí, no, no, però ho faré més aviat, que és el meu cas, per exemple. Teniu aquesta enquesta a la que podeu contestar a Twitter. Et serveix com a resposta, Olma?
Si em permets, i em deixes dir en antena, si algú li sobra alguna entrada o ja ha sorgit algun imprevist i me'n dona alguna, jo estaré completament agraïda. Però bé... al que anàvem. Jo us he fet la feina i us he portat els actes més interessants
ara,
sota el meu humil criteri, deixa-m'ho dir, va, que tindran lloc avui, aquesta mateixa tarda, vespre, nit, a la Ciutat Comtal. El més destacat de la tarda serà, evidentment, el pregó que donarà el tret de sortida d'aquestes festes a les 7 de la tarda, en punt, a la plaça Sant Jaume, i es podrà seguir en directe per tots aquells que no hi podem anar, perquè a més estarà presentada per la web de BTV. La Custòdia Moreno, una activista veïnal que va lluitar per un habitatge digne des de les barraques del Carmel, serà la pregonera d'enguany.
Segur que ens has portat algun concert, segur, coneixent-te, eh?
Com em coneixes, eh? Ens comencem a conèixer. Doncs ara, sí, evidentment. He portat concerts que poden interessar als més joves, almenys. Un hi ha estat, són tres, així, els més destacats. Sí. A 10:45, el Moll de la Fusta toca Cariño. A les 10:40, que abans ho pensava, tu com ho dius? Perquè, clar, 10:40 o 11:20?
3:45.
No, 3:45... No, per favor, Joan, 3:45?
De tota la vida.
No, o 10:40 a les 11:20.
3:45 d'11.
3:45... Uf, és complicat, eh? Les hores en català, els quarts i les hores... Déu-n'hi-do. Bueno, el que dèiem, a 3:45 d'11... de Tietz, a l'Estadi Olímpic, que no sé si el recordaràs, però són aquell grup de trap català que em vaig posar, crec que la setmana passada, la cançó que parlava de la selectivitat,
sí,
i de Menorca.
Sí, sí, sí,
doncs
sí,
aquests
sí
mateixos. I finalment, a 12:45, també a l'Estadi Olímpic, Lil Dami.
És bo aquest, eh?
L'has escoltat?
Sí, sí, m'agrada molt Lil Dami.
Doncs sí, sí. A 12:45, a l'Estadi Olímpic, estarà cantant Lil Dami. I, evidentment, doncs, hi ha moltíssims més actes i concerts, però no dona el temps. El que sí que podeu fer és consultar tota la programació a la pàgina oficial de l'Ajuntament de Barcelona, que ja apareix tot.
I passem, va, de Barcelona a Tarragona, perquè també estan de celebració. Aquesta setmana és Santa Tecla, Ay, Lamparito.
Ay, Lamparito, què t'ha semblat? Aquesta millor que l'anterior, no?
M'agrada, sí, 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 sí.
Has vist que sóc una periodista versàtil, amb gustos versàtils musicals, o sigui, no està tan... Està molt bé. De fet, aquesta versió de Lamparito és molt especial, saps per què?
Per què?
Doncs perquè és precisament, vull dir, està gravada en directe, sí, de l'edició de la Santa Tecla del 2019, que, com recordaràs, va ser l'última edició de les grans festes a Santa Tecla prepandèmica.
Exacte, l'última normal, diguem-ne.
L'última normal de la no nova normalitat, quan encara podíem estar envoltats de multituds, però bé...
Escolta'm, costa creure que amb els gustos musicals de trap català m'hagis portat això, eh?
Bé, costa creure, però és cert. De fet, Joan, una Santa Tecla que s'ha de dir que ha estat molt marcada per la pluja.
Home.
Estan molt pendents a tota la ciutat de Tarragona perquè el temps ha obligat a suspendre la tanda de lluïment del Seguici Popular de Santa Tecla, que estava prevista a les 11 d'aquest matí. Però bones notícies, perquè l'actuació castellera estava pendent també de veure si plovia o no plovia, i al final sí que s'ha pogut fer. De fet, ara mateix, fa pocs minuts, acaba d'acabar a la plaça de la Font de Tarragona. I bé, ha acabat amb 4 pilars de 5 simultanis, una imatge que esperadíssima després de tant de temps sense poder veure i viure castellers en directe, doncs acaba d'acabar. Les colles que hi han actuat, Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Colla de Castellers Xiquets de Tarragona, Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau i Colla Xiquets del Serrallo.
De fet, parlant de castellers...
I toca el cel amb la mà, i toca el cel amb la mà.
Mireu el mar, amb sincero, eh?
Ui.
El meu tipus de música, que sempre m'ho preguntes... És aquest.
Ah, sí? L'he encertat.
Sí.
Han calgut 15 dies per portar una cançó que li agradi el Joan Trias, tu. Ui, a mi ens he fet un rodolí.
Ara. Escolta, anem rapidet. No et vull pressionar, eh?
No.
Però tenim a Jordi Martí al telèfon.
Vale.
Tu mateixa.
Jo mateixa, doncs... Bueno, ara mateix, canvi de guions... Res, no. Apuntar que, tema castellers, demà hi haurà una actuació a les 12 del migdia al Passeig de Gràcia, carrers Diputació i Rosselló, i també per la Misericòrdia de Reus, perquè el que no podem fer és parlar de les festes de la Mercè i la Santa Tecla i no parlar de la Misericòrdia de Reus. També hi haurà actuació de castellers el diumenge de la setmana que ve. Així que amb aquest tema que t'agrada, Joan Trias, acabem aquesta secció cultural.
3 minuts i mig que passen de 2:15 de 3 de la tarda. Jordi, posa'm allò que sonava.
Alegria, que és festa major.
Doncs sí, avui, ara ho explicàvem, serà el tret de sortida de les festes de la Mercè amb el pregó de tota una lluitadora de les causes socials com Custòdia Moreno. Ens ho explicava també Olma Girona aquest programa. Nosaltres en volem parlar des de la seva vessant cultural amb el tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Jordi Martí, què tal? Bona tarda i gràcies per ser nosaltres.
Hola, molt bona tarda.
Deixem preguntar-li com s'ha organitzat tot el tema cultural enguany, que naveguem entre aquesta pandèmia i certa postpandèmia, alguns?
Sí. Doncs
amb dificultats, lògicament, perquè la cultura sempre és celebració i sempre és molta gent en un mateix lloc, no? I, per tant, era molt difícil fer-ho amb la pandèmia del Covid. Però una de les característiques de l'Ajuntament és que no vam baixar la persiana mai. I hem anat adaptant l'activitat cultural, les festes també, però tot, el teatre, el cinema, etc., hem anat adaptant a les possibilitats que ens permetien les autoritats sanitàries, però sempre intentant que l'activitat cultural no s'aturés, perquè, en el fons, en els moments difícils, la cultura acompanya.
Ara ho dèiem, i ens ho comentava Olma Giró a la Plana Cultural, un nom com el de Custodia Moreno, que s'ha escollit pel pregó d'enguany. Per què s'ha escollit Custodia Moreno com a pregonera? De fet, un nom, per cert, que ha significat un consens polític importantíssim al consistori.
Sí, home, la custòdia del Carmel, com a ella li agrada que l'anomenin, és una dels referents d'aquesta ciutat, no? que transcendeix fins i tot la mateixa lluita veïnal que amb ella la va projectar, com si diguéssim, no? Que va ser la lluita per l'enderroc de les últimes barraques que quedaven a Barcelona, que eren les barraques del Carmel, i la construcció d'aquest barri que hi ha pràcticament davant del Parc Güell, que són uns blocs on d'alguna manera va ser una de les últimes actuacions essencials d'aquells primers anys de la democràcia, no? I la custòdia, a més, a part d'això, ho ha combinat amb una sensibilitat cap a la ciutat en general, cap als barris, molt que l'ha anat convertint en un personatge d'aquests singulars que tenim a Barcelona i que en el moment que el vam posar, diguem-ne, que va sortir el seu nom, doncs era lògic que hi hagués aquest consens unànim, perquè amb tothom ha tingut en algun moment una conversa, una passejada per algun barri o algun contacte amb algun representant dels moviments veïnals, no? És una persona que ha estat, és i continuarà sent una referència per Barcelona.
De fet, senyor Martí, ja ho ha dit la mateixa custòdia en alguna entrevista, que explicarà en aquest pregó, evidentment, la seva estima per la ciutat, però que intentarà picar una mica el crust als polítics, eh?
Sí, sempre. Però és que quan parles amb ella o quan passeges amb ella per Can Baró, que de fet és el petit barri que està dins de la muntanya de Carmel on ella ha viscut, sempre ho fa, no deixa de ser mai una persona que amb un sentit comú enorme, però posa a tirar sal a les ferides, i això és fantàstic que la ciutat tingui aquestes persones que es preocupen sobretot per lo col·lectiu i pel bé comú, i per tant es fa que picarà el crostó, perquè hi ha coses a la ciutat que haurien d'anar millor, per descomptat, no? Però benvinguda sigui la crítica quan és des d'aquesta honestedat vital, intel·lectual i personal que té la custòdia. Que no és una crítica que ofengui, és una crítica que fa pensar i que fa replantejar el que fem, no? Sempre, totes les converses amb ella, i estic segur que el pregó d'avui passarà el mateix, és una invitació a millorar Barcelona.
Li vull preguntar, ara que ens parlava de crítica, perquè s'ha debatut molt els darrers dies, sobretot per les xarxes, el tema que s'hagi tancat plaça Sant Jaume també pel pregó, significa no voler escoltar aquesta crítica en forma de xiulada per part del poble?
Això és una barbaritat. I el que em sap més greu és que hi hagi regidors que estiguin inflant aquesta polèmica dient autèntiques mentides. Jo li preguntaria, vostè sap que tancarem el fòrum, que tancarem la part de la Ciutadella, que tancarem el Castell de Montjuïc, que per entrar s'hi haurà d'anar amb entrada, s'hi haurà d'anar amb reserva prèvia, perquè hem passat una cosa que és una pandèmia greu i que les autoritats sanitàries ens han obligat a fer una mercè amb entrada prèvia. Que és que es pensen que la plaça Sant Jaume el dia del toc d'inici havia de ser excepcional, havia de ser diferent, havia d'entrar-hi tothom i tenir aquella sensació d'espai apinyat de gent que passa sempre quan comença la festa. Tant de bo poguéssim tenir la plaça Sant Jaume pleníssima de gent avui aquesta tarda. Perquè voldria dir que podríem tenir el fòrum ple de gent, la platja plena de gent, el castell de Montjuïc ple de gent i la Ciutadella plena de gent. I hem de fer una mercè. Avui ara fèieu broma que costa molt trobar entrades, perquè estem fent una mercè que tindrà entre 50 i 60.000 entrades distribuïdes i normalment a la mercè hi participen 2 milions de persones. I, per tant, malauradament, no és una Mercè normal, no és la Mercè que ens agrada, no és la Mercè aquesta de celebració i d'ocupar l'espai públic i d'apropiar-se de l'espai públic per part de la ciutadania. I això passa des del pregó, passa al top d'inici, passa a qualsevol de les activitats. No hi ha cap activitat que sigui de lliure participació, sinó que amb totes has d'haver fet reserva d'entrada. Per tant, dir que en un lloc ho hem fet per uns motius és que és una falsedat que, insisteixo, entenc que un ciutadà des de juny assegut a casa seva pugui pensar. El que és una vergonya és que persones que tenen responsabilitat, que participen de partits que estan al govern de la Generalitat de Catalunya, que per tant són els responsables de les normes que ens obliguen a fer la Mercè com l'hem de fer, estiguin difamant de la manera que ho estan fent a les xarxes socials.
Un any, per cert, que, com deia senyor Martí, es pot fer aquesta reserva prèvia per participar a tots els actes culturals de la ciutat que tindrà en lloc aquesta Mercè. Com està funcionant tot plegat? Perquè ara ho comentàvem, hi ha poques entrades ja.
Hi ha poques entrades, és que la Mercè, tothom que ha participat a la Mercè sap els rius de gent que baixaven durant el dia i durant la nit pels diversos escenaris de la ciutat, no? Precisament des de fa anys hem anat descentralitzant la festa per tota la ciutat per evitar aquelles grandíssimes aglomeracions que es provocaven fruit de que els barcelonins, ja no només del municipi, sinó de tota l'àrea metropolitana i fins i tot de més enllà, la Mercè ha esdevingut una mena de la festa que marca el final de l'estiu i l'inici del curs, no? És l'última celebració encara amb màniga curta i amb to estiuent. I això avui doncs no es pot fer, i per tant fem una... És clar, hi ha molta gent que li agradaria fer Mercè i poca disponibilitat d'aforament, perquè, insisteixo, els aforaments estan mesurats seguint les instruccions estrictes que ens ha donat el Proficat. Ara hem pogut incrementar-les lleugerament. Això farà que segurament hi haurà processament entrades que s'esgotaran en minuts, perquè la demanda és molt superior a les possibilitats que tenim.
Evidentment, estem parlant sobre els actes culturals amb el tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Jordi Martí, que ens atén avui a Estel migdia de Ràdio Estel. Deixi'm preguntar-li també per això. Em parlava, de fet, aquest matí també Jaume Collboni als micròfons de Ràdio Estel, el matí a Ràdio Estel amb Pol Marçà. De fet, el 57% de les dones usuàries a l'àrea de Barcelona han patit almenys una vegada algun tipus d'agressió, malauradament, o d'assetjament, i ho constata així la primera enquesta d'assetjament sexual de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona, coordinada per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona durant aquest 2020. Com sempre, hi haurà punts liles distribuïts per la ciutat?
Sí, hi haurà punts i hi haurà fins i tot equips que circularan en les vies d'accés en els recintes que són una mica més nombrosos de públic, no?, del Fòrum, a Montjuïc, etc., en els itineraris que van des d'aquests escenaris fins a les parades de transport públic o fins als llocs de major...
Em sembla que hem perdut el senyor Martí. De seguida intentem tornar a contactar amb ell i seguir parlant de com seran aquestes festes de la Mercè quan manquen 2 minuts per arribar a 3:15 de la tarda. Parlàvem d'això, de les festivitats de la Mercè. Jaume Collboni, que ha dit aquest matí als micròfons de Ràdio Estel, al matí a Ràdio Estel amb Pol Marçà, doncs feia referència a aquesta enquesta que donava aquesta dada, si més no preocupant, que el 57% de les dones usuàries a l'àrea metropolitana de Barcelona han patit almenys una vegada algun tipus d'agressió o d'assetjament. Així ho constatava, com dèiem, la primera enquesta d'assetjament sexual al transport públic a l'àrea de Barcelona, coordinada per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona durant aquest 2020. En seguim parlant amb Jordi Martí quan puguem escoltar-lo. De moment escoltem el que deia Jaume Collboni aquest matí als micròfons de Ràdio Estel.
Aquesta és una pràctica que està prohibida i tothom ho ha de saber i els joves ho han de saber. No es poden fer aquests botellots a l'espai públic. Nosaltres ens hem estimat més fer una tasca de pressió, d'explicació, que no pas una tasca de sanció, sobretot i a l'espera de que l'oci nocturn, les discoteques, els bars, tornin a reobrir i l'oferta d'oci nocturn es normalitzi, perquè a partir d'aquí, evidentment, serem més contundents en el compliment de les normes, no?
Això és el que deia el senyor Collboni en referència als botellots. també feia referència a altres coses, com per exemple l'educació.
Aquesta és l'última o la darrera actuació que ha de fer una administració. Prèviament, jo crec que hi ha una qüestió de conscienciació pedagògica, educativa, que assenyali que la llibertat de les dones especialment, o dels gais i de les lesbianes per mostrar els seus sentiments en públic, és absolutament no només respectable, sinó sancionable en el cas de que es vulneri, no?
Aquestes eren les paraules d'un dia com avui del primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, als micròfons de Ràdio Estel. En parlàvem també amb el senyor Martí, que em sembla que ja l'hem pogut recuperar. Senyor Martí, què tal? Bona tarda de nou.
Torno-se aquí.
Parlàvem, no, d'aquest estudi que diu que el 57% de les dones usuàries a l'àrea de Barcelona han patit almenys una vegada algun tipus d'agressió o d'assetjament, i li preguntava això, si hi hauria punts liles distribuïts per la ciutat, i em deia, no només punts liles distribuïts per tota la ciutat, sinó, a més, punts itinerants.
Sí, perquè vaja, com hem fet en moltes altres festes, el moment de la festa és un moment que hem d'incrementar la vigilància, i hem d'incrementar l'atenció i la possibilitat de que qualsevol persona, i especialment qualsevol dona que se senti assetjada, violentada, pugui tenir a mà un servei que l'aculli, que l'orienti, que l'acompanyi, diguem-ne, i que permeti la defensa dels drets en un context com el festiu. Cridar una vegada més a la responsabilitat de tothom, i a que la festa no ha de voler dir baixar el llistó del que ha de ser el respecte i del que ha de ser els comportaments lògics en aquesta situació. Vull dir que una festa o la diversió no pot significar saltar-se coses com el respecte a les persones i a les dones.
Per acabar, senyor Martí, deixi'm preguntar-li avui, ja sap que això és Ràdio Estel amb tot el que això comporta, i així com altres anys sí que s'hi encabia dins el programa de les festes de la Mercè, la missa des de la Basílica de la Mercè, ja fa alguns anys que no hi apareix. S'estan laïcitzant unes festes com les de la Mare de Déu de la Mercè?
És que les festes de la Mercè són laiques, no es poden laïcitzar més, ho són del tot. Provenen d'una tradició cristiana, catòlica, per descomptat, que no negarem, ni molt menys. Però les religions sempre acaben provocant una cultura.
Però aleshores, senyor Martí, per què no li diem la festa de la tardor?
Perquè són les festes de la Mercè, perquè i a més, i aquest any celebrem el 150 aniversari, perquè fa 150 anys la ciutat va decidir que amb una de les seves patrones, no l'única, però una de les seves patrones, associar-hi un conjunt de festes que progressivament, en la mesura que hem anat cada vegada cap a societats més laiques, on la religió és respectabilíssima, però és una dimensió de la vida privada de les persones, doncs les festes cada vegada més han sigut aquesta expressió laica, que òbviament tenen una arrel de cultura catòlica, com deia abans, que és la nostra i és la de tothom, dels creients, dels no creients i de tothom, no? Però això no vol dir per res que hagi de tenir una dimensió religiosa. Insisteixo, amb respecte absolut i total a l'Església, i per descomptat a totes les persones que són creients i practicants, i a l'Església en general, però s'ha d'entendre també que això, que les religions tenen aquesta dimensió cultural que ja viu sola, diguem-ne, no?
Deixi'm per això filar un pèl més prim, Li preguntava perquè sí que és cert que hi ha molts creients que creuen que s'està perdent, si més no, el reconeixement civil a la religiositat d'una festivitat com la Mercè.
Precisament a la religiositat del tot, és evident. No hi ha cap activitat vinculada a la Mercè que tingui una dimensió religiosa. Ara, el que seria absurd és dir-li, no, ara li hem de dir festes de tardor. No, al revés, a les festes de la Mercè, perquè el seu origen és aquest, i això és el que qualsevol persona, catòlica, creient de qualsevol religió, ha de reconèixer, que en aquest país la tradició, una de les tradicions més importants que ens han marcat, és la tradició judeocristiana, i que, per tant, hi ha moltes de les coses que fem, de les expressions que utilitzem, de les celebracions familiars, etc., de que fem festa el diumenge i no el dimarts, que tenen a veure amb un origen religiós. Cada vegada és més important que hi hagi informació i coneixement sobre les religions i sobre la importància que han tingut les religions en la configuració social, cultural, política, fins i tot d'una societat. Ara, això no vol dir per res que hagin de ser festivitats o actes de caràcter religiós, perquè llavors seríem unes festes només pels creients.
Com que li preguntava per aquest reconeixement civil, deixi'm preguntar-li per últim, ara sí, de veritat, i ja li agraïm tot aquest temps. Deia, li preguntava per aquest reconeixement civil, algú del consistori hi anirà a la missa de la Basílica?
Suposo que sí, tots els que hi vulguin anar, per descomptat, i em semblarà molt bé, i tampoc jo amb això no soc gens de pensar, no, els polítics no haurien d'anar, no, els polítics hem d'anar a qualsevol celebració o a qualsevol acte organitzat per barcelonins, sigui del tipus que sigui, i per tant això inclou qualsevol acte de caràcter religiós, per descomptat, per respecte precisament a les persones que són creients i a les persones que participen, igual que anem amb un acte esportiu o amb un acte d'una altra mena, amb un respecte escrupolós, no, ni molt menys. Ara, de la mateixa manera que ho fem amb aquesta, que s'expressa aquest respecte, també tothom, tots els creients, practicants i catòlics, han de saber que avui les festes de la Mercè són unes festes que són per igual d'aquells que creuen, dels que no creuen o dels que creuen d'una altra manera. I, per tant, són unes festes obertes a tothom, amb respecte, per descomptat, per tothom i per totes les maneres d'entendre i de viure en un món cada vegada més divers i que cada vegada costarà més, sobretot, conviure en aquesta grandíssima diversitat, no? Abans, els barcelonins, diguem-ne, tots estaven tallats pel mateix patró, igual que els de París o dels de qualsevol altra ciutat. Ara cada vegada més el món viu a les ciutats, i a les ciutats són crisols d'orígens, de cultures, de religions, de llengües, etc. I el que fem a l'espai públic, els grans moments de celebració, han de convidar a tothom per igual. I les festes de la Mercè, per descomptat, estan adreçades a tothom, pensi el que pensi.
Tinent d'alcalde de Cultura a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, moltíssimes gràcies per explicar-se un dia com avui, Estel, migdia. Molt bona festa major, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies i bona festa major per tothom.
Nosaltres, que anem a publicitat de seguida amb aquest estudi, parlem amb Salvador Massip de la pandèmia.
Ràdio Estel. Tot anirà bé. A Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreixo a CaixaForum.org.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
L'entrevista.
7 minuts per arribar a les 7 de... A les 7 de la tarda, no. A les 3 de la tarda. Ja fa temps que en aquesta emissora, cada vegada que el truquem, ens diu que sí, per molt ocupat que estigui, per explicar-nos com evoluciona la pandèmia, quina és la seva impressió sobre la vacunació. I un dia més el tornem a saludar a aquesta hora i en aquest programa, expert en genètica molecular, investigador i professor de la Universitat de Leicester i escriptor. Salvador Massip, què tal? Bona tarda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, un plaer.
Avui ho dèiem, el 71,5% de la població catalana ja té la pauta completa de vacunació, però el 80,1% majors de 12 anys també la té. Amb aquests números hem de patir per noves onades de Covid?
Sempre, o sigui, les onades no depenen només de la vacuna. Recordem que la vacuna el que fa sobretot és evitar els casos greus i la mortalitat, no els contagis. Per tant, les onades, que és una mesura de contagi, segurament seguiran funcionant al llarg del que queda de pandèmia, amb pujades i baixades en funció d'altres paràmetres, com per exemple quines restriccions apliquem, etcètera, etcètera.
Posem altres paràmetres sobre la taula, per exemple, perquè avui Salut han notificat 521 pacients hospitalitzats, 32 menys que ahir, 9 crítics menys a les UCI, el risc de rebrot continua lleugerament a la baixa i se situa en 66 punts, i el departament declara que de cada 100 infectats, aquests contagien una mitjana de 85 persones. Aquests són números acceptables?
Més que acceptables, són molt bons. Són realment unes xifres molt bones. Demostra que estem, diguéssim, a la part baixa de l'última onada. O sigui, hem acabat amb els casos greus que teníem de l'última onada i ara només ens queda preparar-nos per la propera, diguéssim. No baixar la guàrdia i veure cap on anirà això.
Pel tema de baixar la guàrdia, avui estàvem parlant de la festivitat de la Mercè amb Jordi Martí, tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. No sé si festes com la Mercè de Barcelona, Santa Tecla, Tarragona, la Misericòrdia, Reus, tot i el control a base de reserva d'entrades, tot i testos d'antígens, sabem que aquestes festes mouen moltíssima gent. Hi ha perill aquí de provocar algun rebrot?
Sí, efectivament, això, aquestes situacions són... Qualsevol situació que impliqui un augment de contacte pot implicar un augment de contagis. Ara bé, o sigui, si hi ha hagut un bon moment per fer aquest tipus de festes és ara, que els casos estan als mínims i que les coses estan bé. És a dir, això fa uns mesos potser era més irresponsable. Ara és un moment per dir, bueno, intentem doncs, flexibilitzar una mica, obrir una mica portes i a veure què passa. Jo crec que les normes i les restriccions s'han d'aplicar en funció de la realitat de cada moment. En aquest moment la realitat és bona, podem ser una mica més relaxats, digues, endavant, però sempre amb un ull posat en el futur i a veure què es passa. El que dèiem abans, no? O sigui, la pandèmia no s'ha acabat, seguirà evolucionant, seguirà fent onades, el que és responsabilitat nostra, anticipar-nos als problemes, veure quan ve una onada i aplicar les mesures doncs, per evitar-la o per minimitzar-la.
Veu amb bons ulls, doctor Massip, que s'estigui estudiant el passaport Covid com en altres països d'Europa i s'intenti adaptar a casa nostra?
En aquests moments jo crec que no és mala idea. O sigui, hi ha hagut, la meva opinió ha anat canviant a mesura que anava canviant el temps i crec que s'ha proposat en moments que no era potser adequat. Ara és diferent perquè el passaport Covid pot tenir donar un impuls a la vacunació. És a dir, si tu limites els actes als quals no poden anar les persones que no estan vacunades, incentives que la gent que falta per vacunar-se es vacuni. En un moment en el qual s'obren vacunes i tothom pot accedir a una vacuna, crec que això no és discriminatori i podria ser un bon resultat. Poden haver-hi excepcions amb les persones que no poden vacunar-se, etcètera, etcètera. Això són casos mínims, però en tot cas crec que és una garantia, no una garantia, però sinó una tranquil·litat més, una capa més de protecció que podem posar en certs actes si doncs, exigim passaport, mascareta, distància, etcètera, etcètera. Com més coses tinguem en els actes que són més perillosos, els que impliquen més contacte social amb menys distància, doncs millor.
Finalment, doctor, l'altre dia en una entrevista el passat diumenge al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio deia que la pandèmia durarà 2 anys més. Ens hem d'espantar?
Aquestes xifres sempre costa dir-les, sempre te les demanen a les entrevistes i dius el que et sembla. Evidentment, és impossible saber quant durarà la pandèmia. 2 anys és un estimat que s'està parlant ara en funció del ritme de vacunació que hi ha. Recordem que quan diem pandèmia vol dir que el virus desaparegui del món. O sigui, aquests dies estan veient en algun lloc, per exemple, que deien que la pandèmia ja s'ha acabat aquí. La pandèmia no és local, la pandèmia és un problema global. Per tant, no pots dir que la pandèmia s'ha acabat al teu país perquè la pandèmia segueix en marxa. I això vol dir que pot tornar en qualsevol moment si apareix una variant adequada, si apareix una mutació adequada. Per tant, pandèmia n'hi haurà fins que no estiguem tots, tot el món, ben vacunats. I això, mínim, 2 anys. Què vol dir això? El que deies, preguntava si ens hem d'espantar. No, perquè molt abans que aquests 2 anys ja estarem fent vida bastant normal a casa nostra. Igual no, potser no podràs viatjar en alguns països, potser no podràs recuperar el 100% la mobilitat i el que feies, però segurament en els països on la vacunació és molt elevada i els casos estiguin controlats, la vida normal es recuperarà molt abans que aquests 2 anys. Jo crec que al llarg d'aquest any hem anat recuperant ja molt i al llarg de l'any que ve acabarem de recuperar les poques coses que queden, sempre amb l'ull posat en el futur, sempre amb aquesta mirada de dir, atenció, que la pandèmia no s'ha acabat encara, el virus circula i pot tornar en qualsevol moment, però si estem preparats, si estem atents, tot hauria d'anar bé.
Si no li sap greu, doctor Massip, en tornem a parlar de tot plegat en pocs dies, perquè també li voldré preguntar, i suposo que li sonarà, un dia la porta s'obrirà, Històries de misteri i imaginació, el nou llibre de Salvador Massip. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres, un dia com avui, una abraçada, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, fins la propera.
Pràcticament mig minut i arribem a les 3 de la tarda, però us fèiem una enquesta avui a Twitter, us preguntàvem si heu reservat entrades per qualsevol acte de festes de la Mercè a Barcelona. Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Un 91% de l'audiència ha dit que no i un 9% que sí.
Així de clar, eh? Així de contundent,
clar,
eh?
Així de contundent.
Déu-n'hi-do.
Haurem seria de comprar com, entrades, no?
Seria com deia el senyor Martí, que n'hi ha hagut poques per tota la pandèmia, suposo.
Sí, o que com que aquest matí plovia, però encara estem a temps.
Va, n'hi ha alguna, n'hi ha alguna. Aneu-vos i participeu a la Mercè, que segur que val la pena. Eva, gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Nosaltres ens retrobem demà, per cert, dia de la Mercè, diada de la Mercè. Aquesta casa, a 2:15, la missa des de la Basílica i a programació, com sempre, a Radio Estel habitual. Fins a les 2 del migdia de demà. Que vagi molt bé.